El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al desè Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui estrenem els debats del cafè, cosa que ens fa molta il·lusió. Avui parlarem sobre el decret de reforma dels graus universitaris, que és per tothom conegut com a 3+2. I ens acompanyaran dos estudiants universitaris que vindran a dir a la seva. Abans, però, seran en Cels i en Francesc que ens explicaran de què va aquesta reforma. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I a banda d'explicar-nos en Cels i en Francesc de què va aquesta reforma, també tindrem l'Adrià Giró, que en aquest cas avui no ens parla de filosofia, sinó que també prendrà part del debat. Bona nit, Adrià.
Hola, què tal? Bona nit.
Doncs ara sí, ja un cop presentat el programa d'avui, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 27 de febrer, com avui, de fa uns quants anys. El 274 després de Crist naixia Constantí I el Gran, que fundaria Constantinoble. El 1641 moria Pau Claris, polític català que va ser president de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors. El 1767 Carles III expulsava tots els jesuïtes d'Espanya. El 1844, la República Dominicana s'independitzava d'Haití. El 1863, naixia el pintor espanyol Joaquín Sorolla. El 1900, es fundava el Bayern de Munic. El 1918, Trotsky creava l'Exèrcit Roig Soviètic. El 1932, naixia l'actriu americana Elizabeth Taylor. El 1981 hi havia manifestacions multitudinàries a Espanya en favor del sistema democràtic i en contra del 23F. I el 1991, el president dels Estats Units, George Bush, pare, anunciava la fi de la guerra del Golf i instava a Iraq a acceptar les resolucions de la ONU. I canviem una mica avui l'ordre del cafè de Punt7 Ràdio i començarem amb el nostre espai de dret, amb en Cels i en Francesc, que ens han de venir a explicar, abans de fer el debat, que en tenim moltes ganes, què és això del decret del 3+2, aquest decret que tant n'hem sentit parlar els últims dies. Bona nit, què és això? A veure si ens ho podeu explicar.
Bona nit.
Bona nit.
Bé, si voleu, primer explico una mica sobre el decret en el seu sentit jurídic i després també, continuant aquesta línia, en Francesc ens podria explicar la regulació en si, la distribució que es fa dels anys i les principals característiques. El Reial Decret 3+2, com es coneix així popularment, bé, jurídicament no es diu Reial Decret 3+2, sinó que és el Reial Decret 43-2015 de 2 de febrer, pel que es modifica dos altres Reials Decrets de 2007 i de 2011 que regulen els ensenyaments universitaris oficials i els ensenyaments oficials de doctorat. A partir d'aquí, qualsevol persona interessada que vulgui veure la disposició jurídica pot entrar al lloc web del Butlletí Oficial de l'Estat i si va a buscar el dia dimarts 3 de febrer, que és el dia de la publicació, podrà trobar el Reial Decret en qüestió, que està dins de disposicions generals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Bé, en aquest Reial Decret el primer que es fa és com una mena d'exposició de motius, com en totes les normes, on s'explica quines són les causes que porten doncs, a dictar aquesta nova regulació o quins canvis ha de portar. És com un resum del que hi haurà. Primerament s'explica la situació actual que hi ha, que és doncs, dels graus. Tots sabem que ara els graus tenen la durada de 4 anys, equival a 240 crèdits de l'Espai Europeu d'Educació Superior, i actualment els màsters tenen la duració de 60 crèdits, que és l'equivalent a un any. És a dir, que ara tindríem el model del 4+1 i després passaríem doncs, aquest nou model del 3+2, tal com es coneix així el Reial Decret. No? A més, com es justifica en si el Reial Decret? Doncs bàsicament en el component d'internacionalització i de modernització del sistema d'educació superior.
Sí, com bé dius, l'última, la darrera reforma el que va fer va ser passa que eren abans diplomatures, que duraven 3 anys, i que després doncs, també hi havia les llicenciatures, que acostumaven a durar 5 anys. Mm-hmm. El que va fer va ser doncs, fer un remix, per dir-ho col·loquialment,
sí, és a dir,
i convertir-les a totes en graus de 4 anys, excepte medicina. I a partir d'aquests 4 anys doncs, ja es podia accedir al màster. Per tant, estaríem, en, que és, de fet, el que està ara mateix vigent, el 4+1. I ara el que es pretén és suprimir, o més que suprimir, sí, treure del grau aquest últim any, per tant ens quedaríem amb 3 anys, i en canvi els màsters doncs, passarien d'un a 2 anys. I doncs, aquesta seria una de les causes de la polèmica, bàsicament. Ara bé, per què es pretén fer això? Doncs el motiu principal és, la, com bé explica l'exposició de motius del Reial Decret, el motiu principal és la homogeneïtzació dels estudis, dels graus, per tal de facilitar la internacionalització dels, doncs, dels títols acadèmics que es donen a l'estat espanyol. De fet, ja són molt pocs actualment els països que mantenen el sistema actual, entre ells Turquia, Xipre, algun més, són molt pocs, i clar, es pretén doncs, una mica adaptar el que fa ja la majoria, perquè així que s'aconsegueix, no només s'aconsegueix un reconeixement dels actuals títols a nivell internacional, és a dir, els títols de l'estat espanyol serien més reconeguts a Europa, sinó que a més això facilitaria també l'intercanvi i la mobilitat entre els estudiants de la Unió Europea.
És a dir, aquesta és una de les qüestions en les que es centra el d'allò. Com deia en Francesc, el panorama ha anat canviant, no? A part de que canvia l'educació i anem reformant-la a tots nivells, cert és que primer teníem el panorama de 3 o 5 anys, depèn, després es va fer aquesta uniformització a través de l'entrada dels graus de l'Espai Superior d'Educació a nivell d'Europa, i es va fer doncs, que els graus tinguessin aquests 4 anys, i a partir d'ara doncs, aquest nou model. Però, precisament, i ara encara no és moment d'entrar en valoracions, una de les crítiques és que precisament ara doncs, estan acabant les primeres promocions que han començat amb el sistema de 4 anys, i això és una crítica que no sé si després sortirà, però evidentment aquest sistema educatiu en general sempre està canviant, fent constants reformes sense que doni temps a avaluar si l'educació que hi havia, el sistema educatiu precedent, ha pogut donar o no uns bons resultats. I bé, si voleu mirar aquest decret, com ja he dit, aneu al butlletí oficial i el trobareu. Són 4 paginetes només i, entre altres coses, disposa que aquesta norma no produirà un increment de la despesa pública, és a dir, que no es pot gastar més en personal ni res, ho estableix la pròpia norma, i després preveu el règim transitori, no? El règim transitori, és a dir, que què passarà amb els graus actuals de 4 anys, de 240 crèdits. El que passa és que els que ja han iniciat aquest pla, evidentment, no es veuran afectats, i es preveu un règim transitori de 2 anys perquè encara es pugui, vull dir, que un pugui acabar el pla que ha començat, però a partir d'aquí ja... I bé,
Llavors, Cels, quan entraria en vigor el decret aquest?
Aquesta norma ja està en vigor, sí. Aquesta norma ja està en vigor perquè, entrava en vigor el dia següent a la seva publicació, i es va publicar el dia 3, es va fer el dia 2... I bé, a partir d'aquí, després les universitats i el sistema s'haurà d'implementar, però la norma jurídica com a tal ja està dictada, ja està prevista aquest règim.
Exacte, com bé diu, llavors, ja està vigent, a casa sí. És que encara no ha tingut efectes, diguem,
no.
Palpables no. Pels estudiants. Però sí que a les universitats, de fet, ens ha arribat alguna informació que a les universitats doncs, ja estan treballant els departaments per poder-se adaptar a aquestes noves exigències, malgrat aquests acords que hi ha hagut últimament d'allargar el termini d'aplicació d'aquest decret.
Llavors,
norma.
Sí, quan us deia, de fet, d'entrada en vigor, em referia més aviat a quan els estudiants universitaris, els nous estudiants que accedeixin a les universitats, es podran començar a trobar amb graus de 3 anys en comptes de 4.
Bé, sembla ser que s'anava a aplicar ja el proper any, no? Com el que preguntava en Pol, evidentment ara ja no perquè estem a mig curs, però sí que a partir del curs vinent en principi podria començar-se a posar en funcionament, i seria aquest nou model en què els graus serien entre 180, que és l'equivalent als 3 cursos, a 240 crèdits.
Un detall que ja volia comentar és que fa no gaires dies vaig sentir que els rectors de totes les universitats de l'Estat s'han reunit per no començar a implementar aquest decret a la pràctica fins al 2017. És a dir, que encara hi ha un parell d'anys de marge per intentar que les universitats es posin al dia amb tot el que ha de comportar tot aquest canvi, i bé, només volia aportar la dada, no? Que...
Sí, perquè si no m'equivoco, si no em corregiu, el decret contempla que aquest canvi de graus de 4 anys a 3 no s'hagi de fer necessàriament l'any següent, sinó que es pugui fer quan les universitats creïn convenient, no?
Sí, efectivament, i per sort, evidentment, a veure, començar a aplicar literalment aquesta norma, el proper curs duria una fase de caos. Tu el que no pots fer és d'un any a l'altre agafar un grau que tenies muntat i dir, ah, mira, ara són 3 anys, doncs va, com ho farem? A veure, hauràs de mirar doncs, les assignatures que realment, com les compatibilitzaràs, si n'hauràs d'eliminar, a veure, el contingut de 4 anys no es pot donar en 3, no es pot donar en 3. Igual com va passar de les llicenciatures al passar els graus. Vull dir, les coses s'han d'adaptar i precisament també els rectors de les universitats s'han queixat doncs, d'aquesta manca de debat que hi ha hagut.
Hi ha un altre motiu, si em permeteu.
Sí.
El fet de que això s'implementi a partir del 2017 implicarà que els estudiants que estiguin ara, com que no els afectarà, clar, no tindran l'esperit de revolució contra el decret i permetrà que no hi hagi aquesta mobilització dels estudiants en contra del decret.
Però, Adrià, si et sembla, això és una dada interessant que ens aportes, però et sembla si ho debatem
sí, és que
ara quan entrin els nostres convidats?
I tant.
I bé, no, en principi...
Doncs, si teniu alguna cosa més a afegir...
No, simplement que, clar, el que passa és que aquesta nova norma permet també que cada universitat decideixi si manté els graus en 4 anys o bé els redueix a 3, la qual cosa pot provocar situacions com a mínim curioses, en el sentit que una mateixa carrera universitària, doncs segons a quina universitat s'estudia...
Esclar, es desenvolupi en 3 o en 4 anys. Evidentment, també, i per sort, a Catalunya em sembla que es coordinaran doncs, les universitats i la carrera o el grau serà en totes les universitats catalanes, o sigui, dependrà en si del grau, no de la universitat, no?
Doncs, Cels, Francesc, moltes gràcies per haver-nos explicat què és aquest decret, el que tothom coneix com el 3+2, que tothom en parla, però que... A vegades potser no se sap ben bé què és ni de què va. I ara, si us sembla, ens anem a estrenar aquest nou format, el del debat, que tenim moltes ganes de fer-ho. De fet, l'Adrià ja estava a punt per començar, així que no ens allarguem més i som-hi. Doncs obrim ja el nostre espai de debat, el cafè de Punt7 Ràdio, per parlar del decret del 3+2. Avui hem convidat dos estudiants universitaris perquè ens expliquin què els hi sembla el decret. Ara mateix en Cels i en Francesc ens n'acaben de parlar, però anem a conèixer les seves opinions. Per una banda tenim l'Adrià Rovira, que és estudiant de Dret de la Universitat de Girona. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit.
Em podries explicar així de manera breu quina és la teva posició respecte a aquest decret?
Home, jo crec que partint de que és una cosa que necessita el seu temps per ser valorada... Jo crec que encara amb prou feines, com deien abans, no hem tingut temps encara de valorar l'actual sistema. Llavors, pot ser que funcioni, però és una cosa que valorarem a llarg plaç. Podem criticar-ho, podem estar-hi d'acord o en contra, però no podem saber si funciona.
I bé, també tenim el segon convidat, que és l'Oriol Valentí, que és estudiant de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. I els oients més fidels de Punt7 Ràdio el recordaran perquè ells havia participat en Pilotes fent l'espai del racó d'en Bala. Bona nit, Oriol.
Molt bona nit.
I ben tornat a la ràdio.
Gràcies.
Ens podries explicar tu també quin és el teu posicionament pel decret?
Bé, jo, així per sobre, havent llegit el decret, no és que tingui una posició massa favorable en el decret. En primer lloc, per un argument que sentirem repetidament, em penso, que és la devaluació dels títols, i en segon lloc per exclusió per tema econòmic, i començaré donant una dada molt breu. Avui en dia el sistema universitari espanyol està format per aproximadament 1,4 milions d'alumnes, dels quals 100.000 acaben estudiant un màster. És una proporció molt reduïda. Avui en dia, amb 4 anys de grau més un de màster, ja és força, no direm obligatori, però sí que és bastant necessari estudiar un màster en quant a sortida laboral. Si parlem que reduïm la carrera, no de 4 anys, sinó a 3, que ja anteriorment s'havia reduït de 5 a 4, encara serà més necessari el màster, amb la qual cosa significarà un gran augment del cost per estudiant, fet que jo penso que en l'actual situació de crisi serà un problema per moltes famílies.
I bé, i el tercer convidat que tenim, ja és sobradament conegut pels oients, és l'Adrià Giró, el nostre filòsof, que per si algú no ho sap és estudiant de la Universitat Autònoma també. Bona nit de nou, Adrià.
Hola, bona nit.
I tu què? Què en penses del decret?
Jo partiria de la base que faria una divisió entre la versió econòmica pel que provocarà l'augment de taxes i una visió estètica també, perquè el 3+2, a part de que farà que augmentin considerablement després els que vulguin estudiar el màster, com deia l'Oriol, la qüestió estètica de veure 3 anys en els quals els coneixements que s'impartiran seran molt generals, no seran específics, no seran... Tu et passes tota la teva carrera estudiantil, la primària, la secundària, passes pel batxillerat, esperant amb candeletes i amb ànsies a la universitat i a la teva verdadera disciplina a l'hora d'estudiar, i arribaràs a un grau de coneixements generals en els quals potser faràs història, potser faràs català, potser faràs lectura de la imatge artística o quelcom relacionat amb l'art, quan tu, per exemple, si vols fer, en el meu cas, filosofia, no tocaràs el tema fins ben entrat en el finals del grau o ja fins al màster. Jo penso que, a part del greu que pot fer les famílies a l'hora de pagar els màsters, la qüestió estètica aquesta de veure que un grau de 3 anys pot comportar ser més genèric pot arribar-lo a convertir en un tercer de batxillerat, cosa que tampoc em sembla bastant correcta, però a partir d'aquí jo crec que s'hauria de parlar.
Llavors, sembla, Adrià, que tu ens apuntes que creus que els títols universitaris poden perdre valor. No sé si vosaltres dos coincidiu amb aquesta idea.
Jo hi coincideixo totalment i respondré la teva pregunta amb una altra pregunta. Tu ets el propietari d'una empresa i t'arriben 2 currículums. Un d'un estudiant que té un títol de grau de 4 anys i un que té un títol del 3+2, diguem, que té una carrera de 3 anys. Llavors em pot dir, amb els màsters s'equiparen, però no caiguem en l'engany, sisplau, perquè 2 anys de màster, actualment, quantes famílies ho podran pagar? Si és difícil pagar la carrera. El més probable és que moltes persones que vagin a la universitat acabin estudiant els 3 anys de carrera i deixin apartat el màster. Llavors et trobaràs segurament amb moltes persones amb carreres de 4 anys i la mateixa carrera feta amb 3 anys. Llavors, tu, si ets el propietari d'una empresa, a qui agafaràs?
Tu, Adrià Rovira, a qui agafaries?
Clar, de tenir en compte que aquí estem obligant els estudiants ja gairebé a especialitzar-se, a fer un màster. Llavors, si el que es buscava era abaratir els costos del grau, sí, els costos s'abarateixen, igual que es retalla. Però estàs obligant a fer un màster del doble de crèdits, que costarà segurament el doble. Llavors, ens quedem en que hi haurà molta gent que és el que deia, que no podrà pagar-se aquest màster i amb la carrera segurament no farà prou. Llavors, aquesta persona estarà perdent moltes possibilitats de trobar feina.
Sí, seguint amb el que estaves dient, et faré un incís molt breu respecte al cost. He fet uns càlculs molt ràpids sobre el preu mig que costa ara i el que pot costar. Actualment, amb una carrera de llicenciatura de 4+1 de màster, aproximadament per una carrera de les relativament barates, com és el meu cas, el preu cada any és 1.600 euros. I dic de les relativament barates perquè les enginyeries són més cares. I dic reduint al mínim perquè això comptant que no es repeteix cap assignatura, perquè tots sabem que si es repeteix una assignatura els preus augmenten exponencialment. I a més d'això ja li contem la pujada de taxes que hi va haver fa 3 anys del 66%. Doncs això comptant 1.600 euros cada any més 4.000 euros de màster, i estic dient 3-4.000 euros, que són els barats, perquè si anem a fer un màster privat augmenta moltíssim més, probablement el doble, parlem aproximadament, els estudis valen uns 10.000 euros per estudiant. Si apliquem el mateix càlcul amb un 3+2, ens sortiria que aplicant 1.600 euros cada any amb 2 anys de màster, que valdrien uns 4.000 euros cada any, et sortiria a 2 o 3.000 euros més car per alumne.
Obviem també un detall que ens deixem. Els estudiants que ara estan fent, per exemple, una doble assignatura, és a dir, fan 2 carreres a la vegada,
una doble
titulació, què passarà amb els casos d'aquests? Ja no podràs estudiar dobles titulacions a priori, perquè si redueixes el grau i el fas amb coneixements més genèrics, al final no tindrà sentit fer dos titulacions al mateix moment. Són pocs casos a la gent que potser fa aquesta opció, però a la llarga, vull dir, això s'acabarà acabant. Vull dir, no, estan convertint un grau i el faran tan genèric que al final això no tindrà sentit fer-ho. Un detall que m'agradaria apuntar també és el fet de que en moltes carreres, com per exemple la meva, filosofia, ens podem trobar amb el cas que s'elimini la carrera. Les carreres que tinguin una... pocs estudiants matriculats, diguem, pot ser que se'n vagin a una altra carrera amb més estudiants i així fer com si fos un, tot un paquet, diguem. Havia sentit l'arqueologia posar-la dins la carrera d'història o la filosofia dins la de carrera d'humanitats, cosa que això fa també que perjudiqui les carreres amb les quals hi ha menys matriculats. I no solament això, també els estudiants que decideixen fer una doble titulació en dues carreres. Per exemple, conec un cas, una companya que fa mestre d'educació infantil i mestre d'educació primària. Vull dir, el contingut de la carrera, en 4 anys, pots dur a terme aquestes dues disciplines perquè, ostres, tens 4 anys, tens una gran quantitat de temps per poder fer-ne dos. Si això ho redueixes a 3, ja no tindrà sentit fer-ho i també és probable que s'eliminin. Per tant, l'únic que estan fent al final és retallar per tot arreu i quedar-se amb les carreres més matriculats i la resta, les minoritàries, abandonar-les completament.
Creus que la filosofia, per posar l'exemple que has posat tu, és una carrera que amb aquest decret perilla?
Perilla. Perilla. És més, fa pocs dies havia llegit una dada en no sé quin diari que deia que volien que els professors de filosofia els posessin com a professors d'economia. És a dir, aquest detall d'eliminar com el que és la filosofia, que el que és la cultura, no? Per intentar posar-nos en l'economia, que ara l'economia certament ho mou tot, però estem deixant de banda moltes coses i estem donant rellevàncies i importàncies a certes coses que ara mateix ho mouen tot i s'està deixant la cultura i el que realment importa abandonat i desplaçat.
Jo veig també un parell de problemes més. Un d'ells, és evident, és que estem retallant un quart gairebé dels estudis que es poden ensenyar. Llavors, si en el cas de la meva carrera, no sé les altres com van, però a Girona puc parlar de la carrera de dret, és una carrera molt, molt densa en continguts, que bàsicament se t'ensenya a memoritzar, a aprendre moltes coses. Llavors, si la carrera, si no recordo malament, ja era de 5 anys en algun moment, ara estem parlant de retallar en 3 anys, el que ara és 4, llavors estarem donant uns continguts a uns alumnes molt densos, que segurament costarà molt d'assimilar, quan jo crec que el contrari seria el lògic, explicar-los amb calma, amb pràctica, però no d'aquesta manera tan condensada. I l'altra cosa és el que parlàveu de l'homogenització. Clar, aquí estem donant llibertat a les universitats i a les autonomies per triar-les, com quines volen adaptar el 3+2, quines no. Llavors ens podem trobar amb que hi hagi estudiants de Sevilla, per dir una ciutat, que s'hagin tret una carrera amb 3 anys, aquí pel que fos 4, i ja estem trobant-nos amb el mateix de que el valor dels graus són diferents.
Pel que deia Adrià de la doble titulació, és segur que les dobles titulacions passaran a 3 anys? Jo parlo perquè en Bolonya, en principi, totes les carreres passen a ser de 4 anys, però hi ha dobles titulacions que són de més anys. Per exemple, en el cas de física i química, física i matemàtiques... Però carreres d'aquest tipus no són de 4, sinó de 6.
Però mira per on t'estàs anant, per ciències. Jo no sé...
No ho sé, parlo...
No, jo tampoc
estic... És una qüestió que tinc.
Jo havia sentit això, que en assemblees hi havien arribat a comentar que les dobles titulacions de filologia, per exemple, una persona que fa filologia hispànica o anglesa, pugui trobar-se amb el problema, sobretot... Ara, a sort del marge que ens donen a poder-ho adaptar tot a 2 anys i a canviar-ho, però imagina't que això arriba a ser de cop, què passaria amb aquest tipus de gent? S'estan plantejant eliminant carreres?
Sí, jo el que havia sentit és que amb aquest fet de fusionar carreres, el que passava és que hi havia pràcticament uns 300.000 professors que es quedaven sense llocs de treball.
Exactament. I imagina't, per exemple, un cas d'un estudiant, per exemple, que vulgui fer una carrera com una filologia, una arqueologia, que se'n va a fer que vol, que això és el que realment vol estudiar i que resulta que no pot estudiar aquesta carrera perquè l'han fusionat amb una altra. La sensació, la motivació, es perd. Vull dir, t'obliguen a condensar-ho tot en una carrera sola i potser a tu no t'agrada la història i a l'arqueologia en la història i has d'entrar allà per obligació. Ostres, és una cosa això de convertir-ho tot en una cosa, en una sola cosa, en un sol concepte, en una sola assignatura, en una sola disciplina, i en el final és això, també el que parlàvem, la degradació del grau i la falta d'especialització en ell.
Sí, i jo en aquesta línia de densificar el temari, a part d'aquest argument que esteu aportant, jo també volia aportar un altre argument que em sembla bastant preocupant. I és un argument que es va donar després del Pla Bolonya, pels oients que ens estiguin escoltant, no sé si ho saben, però amb el Pla Bolonya es diu que les carreres s'avaluen amb avaluació contínua, fet que va donar lloc a moltes crítiques d'estudiants que, clar, volien compaginar el treball amb els estudis per poder-se'ls pagar, I clar, això els era pràcticament impossible perquè havien d'assistir cada dia a classe.
Ens pots fer doncs, un resum per qui no sàpiga què és l'avaluació contínua?
L'avaluació contínua consisteix bàsicament moltes vegades en avaluar en funció de l'assistència a classe i a més en funció d'exàmens parcials, petits treballs, participació a classe, una mica l'avaluació que es du a terme a l'ESO o a la primària, com si diguéssim. Clar, abans l'avaluació era un examen final al qual tu hi jugaves tot i aquesta gent que treballava evidentment se li fa molt difícil. Com s'ha adaptat la majoria d'estudiants a Bolonya? Doncs matriculant-se només assignatures de matí o de tarda i, per exemple, el que estudia de matí treballa a la tarda, treballa a mitja jornada. Si densifiquem el temari amb aquestes carreres que ja de per si són denses, estem dient que si volem condensar els mateixos crèdits, a no ser que vulguem fer cultura general, si realment volem condensar la carrera, moltes d'aquestes carreres que ara les pots fer només anant de matí o de tarda, l'hauràs de fer anant matí i tarda, amb la qual cosa treballar, ni que sigui a mitja jornada, es farà pràcticament impossible.
A més, jo penso que és el que dius, no? Que el fet de condensar molt una matèria et fa que quasi gairebé per obligació hagis de donar uns conceptes més genèrics.
Exacte.
Cosa que t'obliga al final a acabar un grau sense probablement menys coneixements que els que tindries amb 4. Llavors encara estàs més obligat a fer una especialització, un màster.
Uh-huh. I bé, hi ha hagut molts sectors que s'han oposat a aquest decret, sobretot els sectors més radicals, dient que aquest decret serviria per privatitzar la universitat. Veieu aquí un possible intent de privatitzar la universitat o d'allunyar-ne les famílies amb menys recursos?
Això ho veiem amb els preus. Això ho veiem amb els preus. Si no es volgués privatitzar l'educació, es passaria com a França, que un màster d'un any val 300 euros i aquí jo hauré de pagar 2.700. És evident que s'està intentant degradar l'educació pública perquè la privada tingui més negoci i al final s'està fent això. S'està fent de l'educació un negoci en la qual les universitats competeixen entre elles per atreure més, per atreure més alumnes, per atreure més universitaris, per fer com si fos una empresa. Competitivitat entre els estudiants, competitivitat entre les universitats i al final fer-ne de tot això un negoci amb el qual guanyar diners. Evidentment que s'està privatitzant i a més també ara amb l'entrada d'empreses dins la universitat que els crèdits pels universitaris perquè es treguin la carrera, o sigui, com si t'haguessis d'hipotecar per estudiar. És evident, no sé què penseu, però jo penso que és una... Que
jo, abans
que està
de tot, que intervingui algú més, què et refereixes amb això d'entrada d'empreses a la universitat?
El fet de que venen a una empresa, una multinacional, el McDonald's, per exemple, va a la universitat, no recordo si era a la de València, no sé si era la Politècnica de València, ara mateix no recordo, que anava allà del plan... és una gran empresa que fa que contratin alumnes perquè els hi donaran un sou, no sé què, però al final estem parlant d'una multinacional capitalista que l'únic que fa és menystenir els drets dels treballadors i van allà com si fossin una empresa que ho respecta tot, que ho fa tot. La universitat deixa l'empresa anar perquè recolleixi estudiants per portar el treball laboral mentre estudien treballant al McDonald's i d'aquesta manera els exprimeixes del tot i ho fas tot i fas competitivitat de tot.
Vosaltres, Oriol i Adrià, també veieu que es pugui un possible intent de privatitzar la universitat?
Home, potser el dit com ho diuen ells no sembla tan greu, perquè t'estan venent una reducció dels graus, per tant, una reducció del preu, però ja som, t'estan venent la part maca del producte, que és la part de retallar el cost del grau. Però tothom sap avui en dia que amb un grau és molt difícil anar enlloc. Llavors, potser no directament, però subtilment, estàs fent que hagis de fer un màster gairebé obligat. Llavors, de cara a les universitats, potser sí que no s'està privatitzant, perquè tampoc estem dificultant la gent l'accés als graus, però sí l'estem complicant en els màsters. Llavors, aquí hi veig un error que no han calculat molt bé.
Jo crec que és un error, bé, sí, se li pot dir error totalment calculat, i penso que el decret 3+2 no ens hauria d'estranyar tant. Ara no et sabria dir un any enrere o dos anys enrere, el govern del PP va presentar la criticada LOMSE, la llei d'educació. Jo penso que aquest decret 3+2 no és sinó la segona part de la llei d'educació. La LOMSE, a part de que va ser molt criticada per el tema de l'idioma, el tema del català, els altres aspectes en els debats es van deixar molt de banda. És una llei que dona molta lliure oferta a les escoles, que permeten als pares escollir el centre en funció d'aquelles assignatures que ofereixen, en funció de si més els agrada més o menys, que dona molta autonomia als directors de les escoles i, per tant, desvincula una mica el que és l'escola de l'Estat. És com converteix les escoles una mica en ments privats, si podem dir-ho d'aquesta manera. No ben bé, però una cosa semblant. Llavors, en la mateixa direcció, què fa el govern del PP? Doncs diu, ara hem actuat a les escoles, ara anem a actuar a les universitats. I diu, com podem donar pes privat a les universitats? Una manera és colant-hi a les empreses, com ha dit l'Adrià, però clar, és una cosa difícil perquè això porta molta queixa. Per exemple, sobretot en el meu cas de polítiques, una manera que s'hi podrien colar a les universitats en el temari seria dir, ara no ensenyarem el temari que parla sobre comunisme i ensenyarem el que parla sobre neoliberalisme. Clar, això evidentment és una cosa molt, molt descarada que porta molt rebombori. Què diu? Estudiem els mateixos anys però fem-ne dos de màster. Però clar, qui gestiona els màsters? Quan costen els màsters? Qui els ofereix? Quan valen? Jo crec que és una reforma que és la segona part de la LOMCE i que evidentment va cap a la privatització.
Sembla que en Cels també es vol sumar al debat i vol intervenir. Digues, Cels.
Sí, bé, en aquest sentit estic d'acord amb el que està comentant perquè és la segona part, passa que la primera part es va fer amb la LOMCE, que té el caràcter de llei orgànica, i ara fins i tot s'està fent amb una norma de caràcter reglamentari sense el suficient debat, que encara ha sigut menor i només s'ha tractat en el Consell de Ministres, òbviament tots estan d'acord, i sembla ser doncs, que el sistema educatiu ha entrat en aquest espiral de reforma compulsiva que només ens deixa anar reformant des de la base de l'ensenyament fins al sistema universitari sense poder avaluar com ha estat l'anterior sistema. I bé, també el que deia abans l'Adrià Rovira és veritat, evidentment en l'actualitat amb el grau sol de per si no acostuma a ser suficient, es precisa ja tenir coneixements a més d'una o dues llengües, màster, ja no parlem de doctorats, etc. I bon currículum, no? Perquè tots sabem com està el mercat laboral, la competitivitat que hi ha fora i els llocs de treball que hi ha. I en aquest sentit, doncs, estava bastant d'acord amb això. En el panorama de dret, també com comentava abans l'Adrià Rovira, abans eren els 5 anys i, clar, nosaltres diem dels estudiants de dret, no? Que és, a més té peculiaritats perquè és un, per exemple, les professions d'advocacia, procuradors i etc. estan regulades. Llavors, en aquest sentit, abans els estudiants de dret es llicenciaven, eren els 5 anys, eren el grau, anaven, es col·legiaven i exercien com a advocats. Ara, ja com està el panorama? Doncs ara fan, els estudiants de dret fan el grau de 4 anys, si a més volen ser advocats fan un màster, que per cert no és de 60 crèdits, sinó que és de 90 crèdits, el màster en advocacia, i a més han de superar un examen estatal, que per si fos poc, l'any passat va ser la primera convocatòria i només es va fer a Madrid. És a dir, per poder exercir com a advocat, superar un examen que en la seva primera convocatòria l'any passat només es va fer a Madrid. Sembla ser que, per sort, aquesta segona que es farà aquest proper maig ja s'ha descentralitzat una part.
A mi m'agradaria també, si tingués l'oportunitat, de preguntar-los als ministres que han ideat aquest gran pla si, com diuen ells, ho han parlat tant amb els òrgans representatius dels estudiants perquè sembla que gairebé ningú hi està d'acord. Llavors, podria ser, tampoc direm directament, que ja que venen les eleccions aviat, anem a intentar arreglar una mica la pujada de taxes que vam fer fa un parell d'anys, a veure si la gent així es calma una mica. Però no veig que hagin arreglat l'error, sinó que l'han ampliat encara una mica més, si podia.
Bé, en aquesta línia, potser el Pol ens ho podria respondre. Has intentat trobar alguna persona que estigui a favor del decret perquè vingui a debatre?
Evidentment, a mi m'hagués encantat portar algú que estigués a favor del decret. El que passa és que en els ambients que jo em moc no he pogut trobar cap estudiant que pogués venir avui aquí a Sant Celoni, perquè clar, no ens omplem Sant Celoni, a segons qui li dius li queda molt lluny, doncs no he pogut trobar ningú que ens vingués aquí a defensar el decret del 3+2, però jo hagués estat encantat de tenir algú avui que donés suport a aquesta mesura i a aquest decret.
Hi ha un argument que pot estar a favor del 3+2, és a dir, estem d'acord en que França, Alemanya, tots els països del nostre voltant tenen el model 3+2 i tampoc els ha suposat cap crítica ni cap revolució que s'hagi muntat per allà. Si vosaltres veiéssiu raonable els preus, perquè el problema realment són el dels preus i és el que no passa a altres països, Vosaltres veuríeu correcte el fer el 3+2 si els preus fossin raonables, si els preus fossin equitatius?
Sí, exacte, si els preus... De fet, el, si no m'equivoco, el senyor Antoni Castellà, que és secretari d'universitats, ha dit que l'objectiu havia de ser que el primer any de màster estigués movent-se en els preus del quart any d'universitat. Llavors, això igualaria molt les coses. Clar, d'aquí a de dir-ho, a fer-ho, veurem què passa. Però el que dèieu de cara a Europa, també hauríem de preguntar-nos si l'oferta laboral s'adaptarà a aquest sistema.
No, no s'adaptarà.
Per tant, si no sap d'aquest sistema, l'objectiu era captar també, bàsicament captar estudiants estrangers, els problemes aquí se'ls trobaran igual, perquè no estarem adaptant la feina al seu sistema.
Jo crec que el que s'està volent fer, bàsicament, jo fa uns mesos recordo que vaig tenir una conversa amb una professora de la universitat que deia, ostres, al final hauré de fer una assignatura de les optatives en anglès, perquè em ve gent de fora, d'on sigui, que no saben castellà. I és el pla, ostres, què voleu? Fer d'Europa un continent que només es parli anglès o què? I jo és el que em plantejo. Molta gent diu, l'anglès és un idioma útil. És un idioma útil, et servirà, no sé què. Per què et servirà? Si tu te'n vas a Alemanya, als barris baixos de Múnich, i no saps quin és el carrer Übermensch, o el que sigui, i li preguntes a un ciutadà alemany on està el carrer que sigui, et parlarà en alemany, no en anglès. Vull dir...
Que aquí és, potser hauríem de començar a valorar si el nostre sistema és tan dolent com pensem de cara a l'objectiu que es busca.
A la internacionalització, exactament.
Igual no és tan dolent. Potser ens seria més dolent per nosaltres mateixos ara de cop adaptar un sistema que no és tradició.
Uh-huh. Exactament. Jo no sé, jo és el que em pregunto, que això de la utilitat dels idiomes, que també està dins aquests decrets, el fet d'aprendre idiomes i que et serviran i no sé què. L'única manera, al final, si tu saps anglès o francès, quan te'n vagis al seu país, tindràs les mateixes oportunitats a l'hora de trobar feina que un natiu d'allà? És aquesta la pregunta. S'està fomentant, vale, estudia anglès, estudia francès o estudia l'idioma que sigui, però quan te'n vas allà agafaran un natiu abans que tu.
Home, potser depèn de la formació del natiu i la teva formació, no?
Sí, però en termes generals jo em refereixo.
Home, jo penso que realment els idiomes són útils, però sí que també penso que és veritat la valoració que feies tu. Si te'n vas a estudiar fora, sàpigues on vas. O sigui, no, jo el que trobo és que realment no és massa, diríem, és una mica indecent dir, tinc un bon nivell d'anglès, me'n vaig en el país que jo vull i me'n vaig allà a estudiar, i com que jo sé anglès i tenim la concepció que l'anglès és l'idioma internacional, doncs ja canviaran la llengua i parlaran en anglès.
És aquesta la imatge que s'intenta donar.
Jo ho dic una mica, aquí ens trobem amb el cas del català, que venen molts alumnes de fora d'Erasmus que saben una mica de castellà, i es presenten a classe i, clar, el professor diu, jo he fet tota la vida la classe en català, ara no la canviaré en castellà. És una mica, abans d'anar-te'n a estudiar fora, que està molt bé que vagis a estudiar fora, sàpigues on vas.
Exactament.
Informa't del lloc on vas, de la llengua on es parla, de com s'ensenyen a les universitats.
Bé, una de les coses interessants que comentàveu ara era sobre l'adaptació de la universitat, del sistema universitari al mercat laboral, o més aviat, al revés, l'adaptació del mercat laboral als estudiants que surtin de les universitats. Creieu que l'únic objectiu que ha de tenir una universitat és formar gent que es pugui inserir en el mercat laboral?
Jo penso que el primer objectiu de les universitats ha de ser, en primer lloc, formar. Però formar persones vàlides per al mercat laboral, però des d'una òptica lliure. No des d'una òptica que demanin les empreses, perquè si no les empreses poden polititzar l'ensenyament, poden introduir valors a l'ensenyament i això, evidentment, és un parany. Les universitats s'han d'ajustar a la demanda? Sí, s'han d'ajustar a la demanda laboral. Penso que és una cosa que és òbvia. Tu has de sortir de la universitat preparat per entrar en el mercat laboral, però amb uns valors lliures i amb un ensenyament parcial en el qual les empreses no puguin, com volen fer moltes empreses, introduir-se a dins de les universitats per destriar allò que s'ensenya i allò que no s'ensenya.
Clar, jo crec que el sistema actual d'ensenyament, no recordo si el nom era exactament aquest, però era un sistema que es deia militar, que és un sistema que s'ensenyava el que interessava que s'ensenyés als alumnes, no se'ls deixava gaire espai per la creativitat, per la llibertat. Llavors, en unes altres carreres no ho sé, la meva és una carrera que t'ensenya molts d'aquests conceptes, t'ensenya a memoritzar moltes coses que tu pots tenir a l'abast actualment de la tecnologia, i jo crec que de cara al futur el que hauríem d'intentar fer és preparar la gent per tenir habilitat, certa destresa a l'hora de fer servir el que aprèn, per quan es trobi fora de la facultat, sàpiga reaccionar, sàpiga guanyar-se un lloc de treball, sàpiga fer servir el que ha après i no vomitar tot el que ha estat estudiant aquests anys, que no li servirà de res a l'hora d'una entrevista, perquè el que s'està buscant ara és gent creativa, gent que sàpiga desenvolupar-se ràpid. Doncs jo crec que hauríem d'adaptar-lo, però d'aquesta manera.
En relació a això que dius tu d'entendre que s'hauria d'especialitzar directament més i no perdre el temps en memoritzar conceptes que pots trobar perfectament per internet quan hi entres al cercador, és una mica l'esperit de, per exemple, el meu primer any de filosofia, que el primer semestre poca filosofia vaig fer, vull dir, un parell d'assignatures, però les altres tres, una era d'història, una altra de català. L'objectiu primordial, si fos aquest que tu dius, el de intentar formar persones que estiguin preparades pel mercat laboral lliures, com deia l'Oriol, sense un pensament neutre, ostres, potser sí que es podrien fer els graus més curts, perquè potser perdem massa temps i ara encara volen que perdem més temps, 3 anys, amb un grau més general per esperar-nos fins al màster, que ens ensenyin realment el que volem fer. És que arribem a la vintena i pico d'anys que encara no estem adequats en la nostra disciplina.
És que realment hi ha graus que els acabes i realment, si tu aquell dia et posessin a treballar, no sabries gairebé fer res del que t'han ensenyat.
En moltes assignatures, jo, per exemple, ens diuen els professors, és un curs introductori. És una introducció a la fenomenologia. És un curs introductori de drets humans. És tot un curs molt introductori que passa per una capa molt superficial. Ostres, si realment els 3 anys poguessin ser més d'utilitat, ostres, treu-te de tota la llista d'assignatures unes quantes, redueix-les més i dins en aquí fes realment el que tu vulguis. O sigui, el que els professors creïn que és el més important i no es quedin en una capa simple, superficial, que només et quedis amb 4 conceptes, pel que fa a filosofia, 4 conceptes molt per sobre, tal, i fins que no arribes en un màster en el qual tu ja podràs començar a crear una mica la teva redacció, el teu pensament propi, perquè fins ara, en el meu cas, estem fent molts autors, estem tocant molts autors, totes les disciplines de tots els segles, però crear un treball propi, un treball filosòfic propi, que tu puguis donar la teva i opinar, n'hi han, però pocs. I això en el màster n'hi haurà més. Vull dir, lògicament, a partir d'allà tu fomentaràs el teu discurs a partir de tots els autors que has fet, però fins ara et quedes per la capa superficial aquesta, per aquest vel que encara no et deixa traspassar el que realment tu vols anar a fer i del que et vols dedicar realment.
Aquí és el que anàvem. Gairebé estem obligant a un estudiant a pagar perquè se li pugui ensenyar a treballar de veritat. A aplicar. Llavors estem obligant, bueno, s'està obligant a la gent a haver de pagar per aprendre una cosa que podria ser perfectament vàlida en els graus, i potser els màsters no farien tanta falta, sí que farien falta per algunes coses, però no serien tan necessaris.
En la llicenciatura, quan tu sorties de la llicenciatura, ja estaves preparat.
Exacte.
El màster estava allà, però era com més, si tu vols seguir estudiant, si tu t'ho pots permetre, però tu amb la llicenciatura representa que ja tenies suficient com per poder insertar-te en el mercat laboral. Per tant, és això, s'està allargant massa. És interès del capital, dels diners, de fer pagar més.
Sí, perquè jo crec que això cal sumar una mala planificació de les carreres. Jo, si més no, parlo des de l'òptica de la meva carrera. Penso que està bé que s'ensenyi un pla general, de dir, dins de cada carrera totes les disciplines que hi ha. Penso que cal fer una pinzellada, però també penso que cal especialitzar més i penso que hi ha temps per fer-ho. Perquè jo, en el meu cas, en la meva carrera hi ha molta mari que està solapat. Hi ha molta mari que se solapa a primer, hi ha molta mari que se solapa a segon, a tercer i fins i tot a quart. Jo estic fent coses, ara mateix que estic a quart de carrera, que he tocat a tots els cursos. I és una carrera en la qual pots triar 4 itineraris. Pots triar des d'administració pública, relacions internacionals, el que és més estadística... tens bastantes branques i, clar, jo penso que amb una bona planificació en el qual el temari no se solapés, podries introduir assignatures en les quals et poguessis introduir més en el tema que a tu t'interessés, sempre optatives, i llavors, a més, si volguessis fer un màster, tindries més coneixement per saber allà on vols anar, perquè ara, clar, t'ensenyen molt coneixement general i poc específic, i a més, després d'escollir un coneixement específic, quan realment aquells coneixements específics que t'ofereixen, m'estic liant una mica, aquells coneixements específics que t'ofereixen, tu els has tocat poc per saber què t'ensenyen realment.
No, però si és veritat, si per exemple a mi també se'm solapen els... cada any també se'm solapen, vull dir, no tallo de res el primer any, el segon any, i ja no toco més plató, vull dir, el torno a tocar, vull dir, això es va cada cop tens més preparació, però això és un sac que tu vas posant i vas posant.
Però el problema potser no és
el que passa és que, per exemple, jo vaig fer una assignatura primer que es deia Grans temes de la història i vaig tocar la Guerra Civil Espanyola. Tota l'assignatura era de la Guerra Civil Espanyola i em pregunto, d'acord, està bé, però això jo ho he estudiat a l'institut, d'acord, i ara tornar-ho a fer pagant, no sé quan m'acostava ara el preu del crèdit, però pagues per una cosa que ara mateix, bueno, sí, et va, no et dic, no és una pèrdua, tot guanyes, no? Tot guanyes coneixement, però hi hauria altre coneixement que és més necessari del que a mi m'interessa, que potser per posar això el perdo.
Clar, però jo quan dic que se solapa, en el teu cas, el problema potser no és que facis plató primer, segon, tercer i quart, el problema és que, o si més no traslladat en el meu cas de polítiques, allò que t'ensenyen de plató a primer, i allò que t'ensenyen de plató a segon i allò que t'ensenyen de plató a tercer és exactament el mateix. No és allò de dir, ara t'explico una part de plató, després i l'anem ampliant i acabes sabent molt de plató.
No, sí, clar, jo lògicament vaig un any a la República, un altre any al Fadó, vull dir, no, són conceptes, són obres diferents i en ella cada un hi ha un pensament més diferent i modelat, però clar, si tu dius que és el mateix, literalment, doncs potser...
Clar, jo per exemple, en el meu cas em trobo amb això, que és una carrera mal planificada i que després has d'escollir un màster que t'orientes cap on vas, en aquest cas ho he dit, pots anar més cap a relacions internacionals, més cap a un tema d'ONG, més cap a administració pública, si vols anar a un ajuntament, més si vols fer alguna cosa d'estadística, jo què sé, per l'IDESCAT, per dir-te una cosa així, però després mires la carrera i dius, realment he tocat suficient de cada tema per saber què és allò que vull fer? Clar, si no se solapés tant el temari i aprofundissis una mica més, potser també sortiries amb les idees més clares i més preparat.
Sí, a mi m'agradaria fer-vos una pregunta, ja que ara apunteu la idea, potser que a la carrera es toqui més temari ja del que és específicament la carrera, però el que em pregunto jo és, sobretot vosaltres que veniu de branques com la filosofia, les ciències polítiques o el dret, que així d'entrada no són fàcils de tractar, si creieu que els estudiants que arriben o bé de secundària, del batxillerat o bé dels cicles superiors, estan preparats per endinsar-se directament en matèria del que és la carrera pròpiament dita i no necessiten tenir aquest context general?
Bé, jo en el meu cas, i t'ho respondré amb una paraula, no. El meu cas, a la carrera de Ciència Política, és una carrera en la qual s'ensenya, vull dir així, molta cultura general, però és una cultura general que no te l'ensenyen ni a l'ESO ni al batxillerat. És una cultura general que te l'has adquirit tu mateix seguint l'actualitat al dia a dia, seguint les notícies, no ho sé, història, que has de saber tu mateix. O sigui, és cultura general, però no és una cultura general que t'ensenyen a l'escola, sinó una cultura general d'aquella que has de seguir tu amb l'actualitat.
I tu creus que dels que vau entrar a la teva promoció esteu preparats? Més ben dit, teníeu aquest bagatge, aquesta cultura general per poder encarar la carrera directament?
Jo t'ho respondré amb una dada. Jo quan vaig arribar al primer curs, a la primera classe, érem 140 matriculats. Avui en dia les classes, si en som molts, en som 35-40. Normalment en som 20, contra els que han deixat la carrera.
A mi em va passar una cosa semblant. Al principi eren potser uns 60-70 i al final vam acabar pues, 30-35 i perquè se solapen repetidors o gent més gran que en el seu cas va tot més diferent, però és això. Jo recordo una assignatura la que fèiem de català que ens ensenyaven com escriure, com si realment no sapiguéssim escriure. Jo dic, ostres, a la universitat hauries de saber escriure, no sé què, no sé quantos, però ostres, hi havia gent que suspenia redacció. Potser és una cosa que és o és personal de cada un o és una cosa que s'ensenya malament des del... que no s'ensenya bé, vull dir que potser és una falta del sistema educatiu que s'hauria d'ensenyar a escriure i a posar punts i comes, perquè realment és una mica que la universitat això no es pugui dur a terme d'una manera correcta i això, doncs, ostres, no sé, sorprèn bastant.
Sí, bé, jo penso que almenys en dret, el canvi del batxillerat al primer curs... Segons tercers ja és diferent, però el primer curs el canvi no és molt gran perquè el sistema està muntat com està muntat i el batxillerat gairebé se t'ensenya igual, se t'ensenya a memoritzar. Llavors el canvi no és tan greu, però el que sí que s'ha de tenir en compte és que aquesta cultura de la que parlem és cultura que si un té uns hàbits de lectura mínims ja va adquirint mica en mica, tot això s'hauria de poder anar eliminant. Clar, trobem que la gent no llegeix premsa, no llegeixen notícies, no llegeixen diaris. Llavors hi ha un mínim de cultura... que no, clar, cada carrera és específic, però no te'l dona, no te l'hauria de donar la carrera, te l'hauria de donar la teva pròpia ganes de llegir-la. Llavors jo crec que aquesta cultura de la que parlava l'Adrià, per exemple, parades de la Guerra Civil, coses així, jo crec que aquesta part es podria resumir molt més i centrar els cursos bàsicament en el que interessa de cada carrera. Jo crec que s'està donant, el que deies, molt, molt per sobre.
Uh-huh. És que va ser una assignatura només de la Guerra Civil, vull dir... Clar, tu i jo veníem de l'institut, no sé si recordes l'institut, vam fer història i la vam fer correctament, vull dir, de pe a pa, i, ostres, vas a la universitat, i era la primera classe, i jo em presento allà i dic, ostres, on sóc? On m'he ficat?
Que estàs pagant per una informació.
Exacte,
que ja tenia,
i que, ostres, on està la filosofia, saps? Vale, vaig fer un parell d'assignatures relacionades, i ara ja és tot filosofia, però, ostres, va ser del plan, on sóc? I després venia català, és del plan, ostres... Això és un enganxe amb el batxillerat o què passa? Clar, vas més endavant i jo crec, ostres, potser això és prescindible, però clar, és que hi ha casos de gent que no sap escriure. I llavors potser penses, ostres, potser és que és necessari, però és que...
S'ha de tenir en compte quan vas a la universitat, això, no? Tenir un mínim de la deixadesa aquesta del batxillerat, ja deixar-la enrere i dius, aquí he de guanyar la vida jo. Hi ha aquestes parts que haurien de ser prescindibles, ja.
Clar, però per això mateix jo penso que hi ha les proves d'accés a la universitat, no? Perquè cada persona tingui uns mínims per accedir a la universitat. Passa que després et trobes amb aquests casos que dius, hi ha gent que no arriba amb aquests mínims. Llavors potser ens hauríem d'anar a plantejar si el sistema d'admissió universitari és correcte.
I no solament això, sinó el batxillerat també, que et bombardegen a informació de pe a pa i al final memoritzes molt bé i després vas a l'examen i bé... Fas una vomitada, perdó l'expressió, però bona. El que passa és que després amb això tu què et quedes? Tu amb la informació que aboques allà, què et quedes? Potser l'educació s'hauria de muntar d'una altra manera, més participació a classe. Una cosa que trobo molt a faltar, i bueno, a mi no, potser no em costa tant, però em poso nerviós també, les exposicions orals, que és el fet de parlar en públic, que a la universitat fins i tot encara costa el fet de que la gent pugui parlar en públic, pugui expressar-se correctament a l'hora de parlar, que no es posi nerviós. A Itàlia crec que, pel que ens van explicar certs professors, que és obligatori fer exposicions orals, vull dir...
Bé, a la majoria d'universitats i fins i tot en el sistema d'ensenyament europeu, la gent ve molt preparada per parlar en públic. Jo en aquest cas em trobo en casos d'Erasmus que venen de fora, d'Alemanya, fins i tot de Finlàndia, molt preparats i molt vàlids per parlar en públic, que no només per la meva carrera que és de política, sinó pel que tinc entès en la majoria de carreres, perquè és una cosa que els hi van ensenyant, perquè és un sistema educatiu que, en el qual es fomenta molt la participació, cosa que aquí no es fa. I ara que comparava amb la resta d'Europa, sé que me'n vaig una mica de lo que estem parlant, però m'he buscat molt breument unes dades de preus sobre les carreres d'altres llocs d'Europa, per això que estàvem parlant de l'homogeneïtzació, no?, amb la resta d'Europa. Sí, a la resta d'Europa evidentment es fa 3 més 2, però com he dit abans, si calculem aquí un 3 més 2 amb els preus actuals et sortiria per 12-13.000 euros. Per exemple, a Alemanya et val una carrera 240 euros cada semestre i t'inclou un tiquet de transport. És un preu molt allunyat del que paguem aquí. Fins i tot abans de la pujada de taxes del 66%, en el qual es pagava uns 800 euros, en el meu cas 800-900 euros. El Regne Unit, no en parlem, és un sistema liberal amb uns preus segurament tan o més elevats que els d'aquí. En el cas francès es paguen de mitjana, per carrera, 174 euros a l'any i els màsters una mitjana de 237 euros als màsters. És que estem parlant de preus 20, 30 i 40 vegades més baixos dels que hi ha actualment. Aquí, a Itàlia, depèn de la renda de família. A Bèlgica, 835 euros a l'any, que és el que hi havia aquí, més o menys el que hi havia abans de la pujada de taxes. És totalment desorbitat el que estem pagant.
Aquí que vivim a Sant Celoni, precisament, només que hagis d'agafar transport, ja et costa mínim 200 euros al trimestre, per dir una cosa...
Sí, és una exageració.
Sí, de fet, com veieu, aquest és un tema... Bé, tot el tema relacionat amb el sistema universitari pot donar molt de sí. Podríem estar molta estona parlant, però crec que ja portem una bona estona i, si de cas, potser ho aniríem deixant aquí. Abans, però, m'agradaria fer-vos una última pregunta que m'agradaria que em responguéssiu de forma breu, que és quines millores faríeu al sistema universitari? Què us agradaria que canviés del sistema actual?
Bé, en aquests moments... No m'agradaria ser a mi l'encarregat de reformar el sistema universitari perquè necessitaria anys i panys per pensar les reformes. Si més no, tot això que hem estat parlant ara, la majoria de coses són crítiques, doncs per arreglar això Hi ha feina.
Jo crec que no solament tot el sistema universitari, sinó tot el sistema educatiu. Perquè vulguis o no, comences amb un arrel i vas creixent i et vas adaptant. Encara que canvis el sistema universitari, si no canvies l'arrel, al final tots t'arribaran de la mateixa manera. Alguns potser sense escriure. Per tant, jo proposaria canviar-ho tot, però aquesta feina és...
Perdó, un petit incís, quan parlàvem dels preus, un tema que hem tractat poc, era el dels idiomes. Amb el Pla Bolonya s'exigeix almenys el coneixement d'una llengua estrangera que acostuma a ser l'anglès. Evidentment, el coneixement és un certificat oficial mínim al FIRST.
Sí, nivell B2. O
exacte. Si, per exemple, el servei d'idiomes que t'ofereix en aquest cas la Universitat Autònoma, només si en aquest preu li sumes el que et val ja matricular-te per el coneixement d'una llengua, augmenta substancialment.
No totes les carreres. 800 euros al curs.
Estem parlant de 800 euros al curs.
No, de moment no.
Sisplau, per anar acabant...
No totes les carreres, només. Volia comentar, no totes les carreres encara. Jo no necessito el cap nivell.
No, és tots els que entren a partir d'aquest any, ja és segur.
Sí. Per anar acabant, tu, Adrià, quins canvis hi faries?
Sí, resumidament, com deia l'Adrià, el sistema s'hauria de canviar des d'arrel. Jo crec que s'hauria d'ensenyar a les persones a ser més creatives, tenir una capacitat per tot el que aprenen, posar-ho a la pràctica. Per tant, s'hauria de canviar el sistema gairebé d'arrel. És una cosa molt difícil, però jo crec que amb anys es pot fer.
I per últim, que els que estan ara ja a batxillerat vagin agafant... Bé, que vagin escalfant el cap i que els estudiants hem d'estar a la guait, perquè si no, en vez d'acabar amb un 3+2, acabarem amb un 2+3.
o amb un 1+4, no? També. Penso que ara mateix, per les circumstàncies que ens trobem, el problema més greu a solucionar és precisament el preu de les taxes. Ja està.
Doncs bé, ho deixem ja aquí. Oriol Valentí, Adrià Rovira, moltes gràcies per haver vingut al cafè, per haver volgut participar en aquest debat nostre. I tu, Adrià Giró, avui no tindrem filosofia, però,
no passa res.
Però d'aquí 15 dies segur que en tornem a tenir.
I tant, a més ha estat molt productiu. Vull dir,
doncs ja moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bona nit.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Arribem ja al final del cafè de Punt7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio. Sovint, quan els diaris generalistes porten un tema de música en les seves portades, és que alguna cosa dolenta ha passat. I l'última vegada que tots els diaris portaven música en portada va ser just fa un any. I era per una mala notícia. Paco de Lucía havia mort el 26 de febrer de 2014, als 66 anys, per culpa d'un infart quan estava a Mèxic. Des d'aquell dia, el món del flamenc tindria un buit que ningú més podria omplir. El seu nom real era Francisco Sánchez Gómez, tot i que el seu poble, Algeciras, el coneixien com a Paco el de Lucía, que era la seva mare, i d'aquí va néixer el seu nom artístic. De la seva carrera, poc se'n pot dir que no s'hagi dit ja. Mestre de la guitarra és un dels grans culpables d'haver exportat el flamenc arreu del món. Però de memòria quedaran les seves col·laboracions amb Camarón de la Isla, Chic Corea o les gravacions del Concierto de Aranjuez. Però hi ha un disc que va ser el que el va donar a conèixer al gran públic i és el Fuente y Caudal del 1973. I d'aquest disc escoltarem la que probablement és la seva peça més coneguda, Entre dos aguas. Una peça que és d'obligada escolta no pels amants del flamenc sinó per tota persona que estimi allò que alguns anomenem música. Així que, si us sembla, nosaltres marxem amb Paco de Lucía i, si voleu, ens tornem a trobar al cafè de Punt7 Ràdio d'aquí 15 dies. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.